migdia al Mirall, Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Ens trobem en el divendres de la setmana del Corpus Christi i l'Església celebra el Dia de la Caritat. Totes les càrites diocesanes de Catalunya, com també del conjunt d'Espanya, presenten aquests dies les seves memòries amb transparència, amb desig de donar a conèixer el que es fa i, sobretot, amb la mà estesa a tota la societat perquè aprofitem les oportunitats d'ajudar les persones més necessitades. El lema és: tu tens molt a veure, som oportunitat, som esperança. Càritas proposa a tota la societat, però especialment als creients, l'Església, en definitiva, prendre part en la vida social i obrir la ment, agafar llum sobre la veritable dimensió de la realitat de les persones descartades. Per exemple, entre moltes altres dades, una de cada quatre persones a Espanya estan en situació d'exclusió. En total, uns 11 milions i un 17% de la població tenen una despesa excessiva en habitatge. A més, una de cada tres persones pateixen, igualment a Espanya, els efectes de la bretxa digital. Som cridats a ajudar Càritas a la col·lecta d'aquest diumenge a les esglésies. Demà, a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, a les 9 del vespre, hi haurà la vetlla de Corpus, on també es farà col·lecta per a Càritas, i diumenge a les 6 de la tarda al Pla de la Seu, a l'exterior de la Catedral de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella presidirà la missa solemne de Corpus, que donarà pas a la tradicional processó pels carrers de Ciutat Vella, amb la custòdia, amb el cos de Crist. Igualment hi haurà celebracions especials i processons en altres catedrals i grans esglésies de Catalunya. Us invitem a participar en tot el que és l'esperit del Corpus, sobretot en la seva dimensió essencial, la de Crist i la caritat, i també a unir-nos a tradicions com ara l'ou com balla a la Catedral de Barcelona, a la Basílica de la Concepció de la capital catalana i en altres llocs de Catalunya. Visquem el Corpus, visquem, en definitiva, la caritat. Avui a la nostra taula parlarem d'una iniciativa del moviment Comunió i Alliberament que es prepara per a l'últim cap de setmana de juny, que coincideix amb l'inici de juliol. Del 30 de juny al 2 de juliol es viurà al Punt Barcelona, una trobada cultural de cultura de l'encontre des d'una opció cristiana com és Comunió i Alliberament. I també parlarem d'una exposició que en el marc d'aquest Punt Barcelona es farà, estarà oberta, dedicada a una víctima de la bomba atòmica de Nagasaki. Ja ens ho explicarà Giorgio Cevallardi. També presentarem un concert de Catalunya Gospel Choir que es prepara per demà a Terrassa, a partir de 6:15 de la tarda, amb el projecte Chicago Experience 2023 com a finalitat benèfica. Ens ho explicarà la directora de Catalunya Gospel Choir, Anna Roquer. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions al Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la nostra taula de testimonis. Saludem primer Anna Roquer, directora de Catalunya Gospel Choir. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, gràcies.
Què és Catalunya Gospel Choir? És un cor especial, no?
Sí, és un cor que hem obert a tots els cantaires i no cantaires de les corals de Catalunya, perquè ja sabem que hi ha una gran tradició de cors a Catalunya, que hem muntat expressament per anar-nos-en a Chicago a viure doncs, l'experiència religiosa dels afroamericans. Aquesta serà la tercera vegada que hi anem. I realment totes les vegades que hi hem anat han sigut unes experiències espirituals impressionants per tothom.
La parròquia de la Sagrada Família de Terrassa, abans parlàvem de la Basílica de la Sagrada Família on es fa la vetlla de Corpus demà, però això és la parròquia de Terrassa. Sagrada Família, a partir de 6:15 de la tarda, aquest concert amb Catalunya Gospel Choir, una vetllada amb el sistema que es diu de taquilla inversa per donar suport a aquest projecte. I com serà el concert, breument?
Bueno, no molt llarg, perquè hem estat assajant durant 6 mesos una vegada al mes, malgrat, bueno, hem pogut fer feina, perquè, clar, tots són cantants molt avesats en el tema gospel. Serà, doncs, amb 7 peces, taquilla inversa, és allò de si t'agrada ens dones alguna cosa, i si no, doncs gràcies per venir. I res, recollirem fons, perquè allà les esglésies no tenen cap mena d'ajuda de res, només que la voluntat dels que hi van. I, clar, a nosaltres ens han convidat diverses esglésies allà a fer algun concert, i aleshores, doncs, volem donar uns diners a cada església on anem, evidentment, no? Ja que normalment les vegades que hem anat ens han tractat, bueno, de meravella, de meravella.
I és com una estada de gospel, no?, això de Chicago Experience. Quan és? És aquest estiu?
Sí, del 20 al 30 de juliol. El meu mentor, que és el Walt Whitman, li han donat l'honor de que el dia 27 de juliol, em sembla que és, faran el dia nacional del Soul Children of Chicago, que és el seu cor de joves que porta també 40 anys funcionant, i farà una trobada amb gent de gospel de diferents països, serà una trobada internacional, i el dia 27, doncs, estarem allà per celebrar-ho amb ell.
Per participar demà dissabte a 6:15 PM en aquest concert de Catalunya Gospel Choir a la parròquia de la Sagrada Família de Terrassa, cal anar-hi simplement i després fer el donatiu al final,
al final, per això està aquí, al final, el que és. Benvinguda serà qualsevol ajuda.
Ara parlarem més d'aquesta iniciativa i del gospel en general, però abans saludem Giorgio Cevallar, que és membre del moviment Comunió i Alliberament, també delegat a la Diòcesi i de Terrassa d'Ajuda a l'Església Necessitada, implicat en l'organització del Punt Barcelona, que ara recordarem o explicarem què és. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, primer recordi'ns què és Punt Barcelona, per començar.
Punt Barcelona és una trobada que arriba ja al 7è any que fem aquí a Barcelona, que vol ser un punt de trobada, d'encontre, de diàleg. L'inspiració neix del que és el míting de Rimini, que s'està aprovant els seus 50 anys d'història, i és una realitat que, si no es coneix, és difícil d'explicar, perquè són centenars de milers de persones en presència de persones de tot tipus de política, de tot tipus de religió, en una, es diu, míting per l'amistat entre els pobles, no? Va anar fins i tot el papa Sant Joan Pau II, i aquest és el nostre ideal, diguem-ne, ser un punt de trobada. En aquests temps, després de la pandèmia, de l'aïllament, del fake news que ens atabalen i no sabem què creure, de la manca de relació personal, que hem perdut força en relació personal, i els joves es redueixen a relacionar-se a les xarxes socials, no? Aquesta feblesa que té l'home, en canvi, necessitem la trobada amb l'altre. En aquest sentit, és molt maca el lema d'aquest any, perquè està agafat del Quijote, i diu: advertid, hermano Sancho, que esta aventura no és d'ínsules, sinó d'encrucijades. O sigui, no es tracta de tancar-se cadascú al seu espai de confort, parlar amb els que creuen com ell, que creuen les mateixes coses, sinó d'obrir-se a l'altre amb una posició oberta, sincera. Per això no cal renunciar a la pròpia identitat, no? Justament a partir de la nostra identitat cristiana volem obrir-nos al món, i al míting hi ha exemples increïbles d'aquesta obertura. Aquest any, a l'edició de Barcelona, a banda de l'exposició, que ara en parlarem una mica més, vindrà una actriu que va ser Natalia Povlinka, que és una actriu ucraniana que va participar en una pel·lícula, i vindrà personalment per donar el seu testimoni. Mirarem la pel·lícula, es farà una missa a la Sagrada Família el diumenge abans, amb una comunitat ucraniana que està patint molt, la que està aquí a Barcelona, no? Com a signe concret de que cal aquesta amistat cívica per reconstruir la pau, no?
Doncs això serà del 30 de juny al 2 de juliol, d'aquí a uns dies, a les Cotxeres de Sants de Barcelona.
No, això ha canviat.
Ha canviat.
Sí, les Cotxeres sempre hem fet allà, però aquest any no hi havia disponibilitat en tot l'any, una mica estrany. Aleshores ho farem a la Universitat La Salle, que és al carrer Lluçanès 41, aquí la part alta de Barcelona, sí. I ens adaptem a l'estadi que...
A prop de la plaça Bonanova, per entendre'ns.
Exacte,
eh? Ja a La Salle Bonanova.
Una mica sí. Més amunt de la plaça Bonanova, i amb moltes... comencem el divendres a la tarda amb aquesta pel·lícula, després hi ha trobades, exposicions, servei de cuina i de bar, i el diumenge acabarem amb una missa.
Doncs això serà aquesta gran trobada Punt Barcelona, inspirada, com ens deia Giorgio Chevalard, en el míting de Rimini, que és una trobada internacional que es fa a finals d'agost, normalment, no? A la
sí,
ciutat del sud d'Itàlia.
Sí, 2025, fora bo que un any puguis anar, perquè si no us
estaria
veu...
encantat
és difícil, és sí. Difícil imaginar, perquè centenars de milers de persones i joves, 3 o 4.000 voluntaris que es dediquen les vacances a treballar per això...
Molt
no
bé.
Es troba cada dia.
Certament, aquesta trobada de Barcelona, com la d'altres ciutats europees, doncs és com a petita escala, però també déu-n'hi-do, amb més d'un centenar de voluntaris.
L'escala moltes... és petita, però el cor és gran.
El cor és igual de gran, sí.
I en aquest sentit, si podem començar a parlar de l'exposició de
sí,
Takashi...
Sí, ara mateix, sí. Efectivament, vostè ja ho avançava, és una exposició sobre Takashi Nagai i la seva esposa Marina Midori. Ella va morir amb la bomba de Nagasaki, i ell va sobreviure... encara que estava mortalment malalt de leucèmia per la seva activitat de radiòleg.
De radiòleg. Ell es va salvar perquè estava justament en el búnquer de l'hospital de la radiologia per ser protegit, per protegir els altres de les radiacions. Fins i tot va tenir un miracle perquè va quedar ferit i va resar a Massimiliano Kolbe, que va ser
una víctima del nazisme, no?
No només una víctima. Ell va fer la radiografia preventiva a tot a Massimiliano Kolbe per controlar la tisi. Hi havia molta poliomielitis, hi havia molta gent que moria, i quan es trobava tard era tard, no? Vull dir, per dir-te, de totes maneres una figura emblemàtica, perquè era japonès fins a la mèdula, amb tot el que evoca, porta això de sensibilitat, del xintuisme, del budisme, de l'amor a la natura, la família, la generositat, la fidelitat. Després cau a la xarxa del positivisme occidental, però els ulls de la seva mare, que està morint, li diuen que hi ha quelcom més que el material, que la seva vida no acaba. Aleshores comença una recerca, llegeix Pascal, vol conèixer la comunitat cristiana de Nagasaki, pensa que a Nagasaki havia sobreviscut per 7 generacions una comunitat cristiana després d'unes persecucions terribles, no havia quedat cap sacerdot al Japó, i per 7 generacions, només donant el baptisme i llegint, van mantindre la fe. Va conèixer aquesta família, va anar a la missa de Nadal, encara que no era cristià, comença a apropar-se al cristianisme, es converteix, fa dues experiències de guerra, pateix moltes desil·lusions. Cada cop que semblava que la vida anava per un camí, li passava alguna cosa que no podia avançar, no? Des de perdre l'oïda i no podia fer el metge normal, per això es va dedicar a la radiologia. Es creia el nacionalisme, l'ideal mentirós del nacionalisme japonès imperialista, quan es converteix cristià, doncs se n'adona d'això que és això, perd la dona a la bomba, sap que ja ha mort, però es dedica per 3 dies a ajudar, perquè van morir quasi tots els metges. Arribava la gent despellada, la majoria de la gent va morir, es va dedicar amb la seva experiència d'hospital de campanya a la guerra, i després, quan torna a casa, només troba un poc d'ossos, la seva casa destrossada, i el rosari que estava resant Midori, mig fos. No? Uh-huh. Aleshores l'enterra, i per cons de caure la desesperació, entén, intueix, que aquest sacrifici de la comunitat cristiana de Nagasaki és com el sacrifici de Crist, un sacrifici d'expiació. La bomba tenia de caure en un altre lloc més eficient del punt de vista militar, i en canvi cau amunt de la catedral d'Urakami, on estaven
sí, sí.
8.000 dels 10.000 cristians de Nagasaki van morir, no? Però no es desespera, reconeix una... I 2 mesos després de la bomba torna a viure i es dedica a parlar de pau, i va ser una esperança per tot el poble.
I tant, va morir el 1951, Takashi Pablo Nagai, el nom de Pablo suposo que se'l va posar després,
del
nom d'apòstol.
En honor de Pablo Miki.
De Pablo Miki, en aquest cas, efectivament. Doncs aquest llibre, aquesta traducció al castellà de Lo que no muere nunca, és un treball que s'acaba de publicar i que també serà present en aquesta exposició, on suposo que hi ha fotografies, bàsicament, imatges...
Bueno, oferirem el llibre. L'exposició són panels amb text i imatges, i les guies ens estem preparant per fer-ho ric. Reconstruirem una miqueta el Nyokodo. Nyokodo, quan ell va tornar a viure a la seva casa coberta de lo que podia perquè estava destrossada, dos anys després va anar a viure a lo que diu el Nyokodo, 4 metres quadrats, lo essencial, no? Tornar a lo essencial. Això fa part de la cultura japonesa, però fa part de l'ascesi cristiana. El seu llit, la Bíblia, l'imatge de la Verge, resava, anava tothom a veure. L'emperador del Japó, el nunci del Papa, gent de tot arreu, la vita Perón, i va ser el signe d'esperança, perquè un poble traumatitzat, no havia perdut mai una guerra el poble japonès, i que es troba destrossat, i que el seu emperador no és un déu, doncs necessitem una esperança.
Doncs aquesta esperança és la que també difondrà Comunió i Alliberament al Punt Barcelona del 30 de juny al 2 de juliol a la Universitat de La Salle, per sobre de la plaça Bonanova.
Carrer Lluçanès 41.
Sí. Carrer Lluçanès 41. I suposo que és millor inscriure-s'hi per participar-hi,
no,
o si pot anar directament.
És totalment lliure. És gratis i és lliure. I a més, l'última cosa que volia fer saber és hi ha el procés de beatificació d'aquests dos homes, d'aquesta parella.
Del matrimoni, oi? Sí, sí.
Perquè el personatge públic va ser el Takashi i ha donat una esperança a tot el món, no només al Japó. I és particularment actual ara que tenim la por del desastre nuclear i estem jugant amb la guerra nuclear, no? Però la seva esposa silenciosa va ser la que va possible, el que es diu sempre, no? A darrere d'un gran home hi ha una gran dona.
I en aquest cas una dona que va donar la vida amb més immediatesa que
totalment,
no pas ell, que també
totalment
la va donar d'una altra manera, certament, no?
Sí, manera. Sí.
Doncs amb Giorgio Chevalade hem presentat aquesta iniciativa al Punt Barcelona amb dies d'antelació perquè els qui ens escolteu tingueu present aquesta convocatòria. En tot cas, la recordarem també la mateixa setmana. Però avui hem estat també parlant de gospel i seguim parlant-ne perquè demà a 5:45 de la tarda a la parròquia de la Sagrada Família de Terrassa hi ha aquest concert amb taquilla inversa per donar suport al Chicago Experience 2023, que no és altra cosa que una experiència de gospel. Bé, escoltarem una petita peça de gospel i després li demanarem a en Roquer com definiria aquest gran gènere religiós, espiritual i musical. Anthem Praise, es diu aquesta cançó. Què explica, per exemple?
Bueno, doncs és un himne a la pregària i demana doncs, que preguem a Déu amb tot el que tinguem al nostre abast, amb la veu, amb el ball, amb l'amor cap als altres, amb tot el que puguem expressar-ho, doncs serà benvingut. No?
El gospel, de fet, és molt obert, com abans comentava el Giorgio Chevalade referint-se al Punt Barcelona. Moltes convocatòries fraternes són obertes a totes les creences. Uh-huh. Hi ha moltes comunitats evangèliques, catòliques, d'altres sensibilitats, que veuen el gospel com una interioritat molt especial. Evidentment, és un gènere cristià, que potser per això també ajuda molta gent, no?, a buscar, a descobrir.
Bueno, exacte, o sigui, és un... jo sempre dic que el gospel és màgia perquè és veritat que hi ha molta gent que canta gospel que no és creient, però sempre acaben tocats d'alguna manera en algun moment, i aleshores bueno, per això sempre dic que és una mica màgic, perquè ho pot cantar tothom, cadascú pot cantar-ho a qui vulgui cantar-ho, però el que està clar és que Déu hi treballa en el fons.
En el fons, sí. Giorgio.
Només recordar aquesta experiència del gospel que neix del dolor profund dels esclaus americans. En el fons és la mateixa experiència de Takashi, que fa una experiència de pobresa total,
molt
i l'experiència de tots els perseguits de tota la història de l'Església, dels màrtirs, no? Perquè la sang dels màrtirs és semilla de cristians. I només el dolor ens dona aquesta profunditat humana que agrada a tot el món perquè correspon al cor.
Doncs molt oportuna aquest lligam. En tot cas, el gospel és un gènere de moviment del cos, no? Mm-hmm. De meditació, però també d'alegria i de marxa, no?
Per sí, bueno, com es diu sempre, el gospel són bones notícies. Vull dir,
exacte, és la bona nova
de l'Evangeli. És la bona nova de l'Evangeli. És que amb això ja està resumit tot, no? Aleshores, bueno, també hi ha parts de gospel que són més intimistes, que són com dic jo, va des de Déu a la persona que canta. Hi ha altres que són més testimonis, doncs m'ha tocat una mica la mà de Déu i estic content i ho vull compartir amb la gent. Clar, depèn de si és gospel de pregària, si és gospel de joia, si és...
Sí, però és expressió de fe, per tant, és alegre i és comunitària.
Exacte. I moltes vegades concerts de gospel, jo mateix he pogut anar-hi a uns quants, doncs són molt participatius, de vegades, no? S'invita el públic a...
Bueno, és que el gospel és comunitat.
Exacte.
No hi ha més.
No hi ha més, exacte. No és només un concert on els cantaires canten, els altres escolten, aplaudeixen, no. És més que això. Sí. Doncs així hem parlat avui de gospel, i ens pot avançar algunes de les peces del repertori de demà, de Catalunya Gospel Choir?
Bueno, són peces bastant típiques de gospel. Hi ha, per exemple, Ginebra Fermillet, que ell encara no m'ha fallat mai. Hi ha una que fem, que és que la cantem en swahili, Baba Yetu, que és un pare nostre en swahili, i això, no sé, trobo que també és una manera d'integrar-ho tot, no?
Clar, doncs molt bé, molt bé. Exacte, en totes les llengües, no només és un gènere llatí o occidental,
sinó
que és de tot arreu. Doncs en Manar Roquer hem presentat aquest concert. Hem de dir que Catalunya Gospel Choir, ens ho deia la mateixa Anna Roquer abans, està format per molta gent del cor carlit, gospel, també,
la meitat,
no?
Sí.
La meitat,
sí.
I els altres són d'altres grups, no?
Grups.
O individualment,
sí.
Que s'apunten, que saben gospel, que s'hi posen, no?
O si no, és igual, tenen ganes de cantar, de viure aquesta experiència a Chicago, de conèixer doncs, tota la comunitat cristiana afrodescendent o... I, bueno, aquí estem.
Molt bé. I els que hi van després aniran a Chicago, els que hi seran demà...
Sí.
És un preludi per anar a Chicago.
Exacte.
I un finançament és la col·laboració amb aquest concert per ajudar esglésies cristianes,
exacte.
Ja ens ho ha dit avui, en la setmana també del Dia de la Caritat, Anna Roquer.
Exacte.
Doncs que vagi molt bé.
Doncs moltes gràcies. Ja t'hi veurem.
Exacte. Content que tothom hi serem, els que puguem, els que puguin, i els que ens escolten també, els que puguin a la parròquia, a la Sagrada Família. Demà dissabte, 4:45 de la tarda. Anna Roquer, també Giorgio Chevalar, moltes gràcies. Que
gràcies
vagi molt bé. Al Punt Barcelona, ja en parlarem.
Perfecte.
Adéu-siau. Bona tarda.
Misterio de amor oculto en un pan, cordero inmolado, víctima y altar. Quedarte quisiste.
Pan de vida, un tema interpretat per Margarita Arauz i Marco López, és el que us proposem avui per ambientar-nos la solemnitat del cos i la sang de Crist que celebrem aquest diumenge, el cos i la sang de Crist, el Corpus Christi. I també us comentem breument algunes notícies a banda de la celebració del Dia de la Caritat. El diaca Aureli Ortín ha fet aquest matí la defensa de la seva tesi doctoral titulada Aproximació al pensament filosòfic de Joseph Ratzinger. Ha estat aquest matí a la seu de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, aquí al costat del carrer Diputació 231 de Barcelona. Entre els fonaments de la filosofia de Ratzinger, Aureli Ortín ha destacat que el gran teòleg que era va conrear una reflexió que germanava el pensament i la creença, la fe i la raó, com ell sempre deia, i també va ser amb Sant Agustí com el seu gran referent filosòfic. A banda d'això, el canonge Joan Guiteres va presentar ahir el llibre La fe humanitza, al claustre de Sant Miquel del Seminari de Barcelona. La fe humanitza ha estat publicat pel Centre de Pastoral Litúrgica. Van ser a l'acte, a més del mateix autor, Joan Guiteres, canonge emèrit de la Catedral de Barcelona, el rector del Seminari Conciliar de Barcelona, Salvador Bacardit. A més, la trobada de final de curs de Vida Creixent a Barcelona serà demà dissabte a la parròquia de Sant Ignasi de Loyola de Barcelona, al carrer Provença 544, a prop de la Sagrada Família. Comptarà amb la conferència La dona en el Nou Testament i a les primeres comunitats cristianes amb la religiosa de l'Estonac, Claustre Soler. I el periodista i religiós dels Sagrats Cors, Fernando Cordero, presentarà demà el seu nou llibre, Cruzando Fronteras, Encuentros con Garra y Calma. Serà a les 6 de la tarda a la llibreria Paulines de la Ronda de Sant Pere de Barcelona. Intervindran en l'acte la periodista Carme Monté, sotsdirector del Setmanari Catalunya Cristiana, el comunicador Xavier Pérez Esquerdo, el guionista Oriol Jara i el diaca Quique Fernández, director de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona. Demà a les 6 de la tarda a la llibreria Paulines de la Ronda de Sant Pere de Barcelona. I, finalment, recordem que el papa Francesc ha nomenat aquesta setmana el prevere i rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, Armand Puig, nou president de l'Agència de la Santa Seu per a la valoració i la promoció de la qualitat de les universitats i facultats eclesiàstiques per als propers 5 anys. La funció d'aquesta agència és gestionar gairebé 900 institucions universitàries. Enhorabona, Armand Puig, que haurà de viure a Roma a partir d'ara i tindrà una missió certament molt important. Acabem felicitant el seminarista Josué Enrique Carrillo Saldaña, que va ser ordenat diaca diumenge passat a la Catedral de Lleida en una celebració presidida pel bisbe Salvador Jiménez. Era i és fins ara l'únic seminarista de la diòcesi de Lleida. És important pregar per la pastoral vocacional. Fins aquí el Mirall, gràcies per la vostra companyia. Tornem divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona diada de Corpus, bona setmana. Adéu-siau.